Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont denuncia en un article que publica el diari britànic The Guardian en el seu web aquest migdia que Espanya té greus deficiències democràtiques. Així ho diu el president destituït, que assegura que seguirà defensant ell i el seu govern els seus drets, perquè això no va només de Catalunya, sinó de democràcia. També explica Puigdemont que Catalunya és l'únic territori de la Unió Europea que ha vist anul·lades les lleis supremes que els ciutadans han votat al Parlament, que els seus ciutadans van elegir, el president que aquesta cambra també va triar i el govern que aquest president va nomenar en l'exercici dels seus poders. L'article de Puigdemont a The Guardian es titula "Això no és només sobre Catalunya, sinó sobre la mateixa democràcia". Precisament Puigdemont és notícia també perquè té per el 17 de novembre, divendres de la setmana vinent, la propera cita seva i dels quatre consellers que són amb ells a Bèlgica amb la justícia d'aquest país. Serà la primera compareixença davant el tribunal que haurà de decidir sobre l'extradició demanada per Espanya. També us comentem que el Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, descarta que l'economia catalana entri en recessió per la situació política, al contrari del que han apuntat, per exemple, el govern espanyol o el Banc d'Espanya. Canviem radicalment de qüestió. L'autòpsia apunta que el nadó de Torrella va morir per causes naturals. És el cas d'un nen de 10 mesos que va morir dissabte a la localitat del Baix Empordà, Torroella de Montgrí, i pel qual s'havia detingut un jove. Els primers resultats apunten que es podria tractar d'una mort natural. El detingut, que té 26 anys i comparteix pis amb la mare de la víctima, ha quedat en llibertat.
Aquest cap de setmana ha estat presentat un manifest per una llista electoral unitària. Les eleccions imposades pel govern espanyol el 21 de desembre són una gran oportunitat. Serà un moment d'una tria decisiva entre democràcia i imposició, entre partits sobiranistes i partits que volen mantenir Catalunya unida a Espanya. El 80% de la societat catalana sempre ha volgut resoldre aquest conflicte mitjançant les urnes. El sobiranisme, amb tots els seus múltiples matisos polítics, ha abanderat aquest moviment amb radicalitat democràtica gràcies a la mobilització pacífica popular. El davant ha tingut sempre un adversari poc democràtic, trampós i fins i tot violent. Penso que cal afrontar aquest moment decisiu de la nostra història vestint un front electoral sobiranista ampli que vagi més enllà d'una coalició de partits, amb una llista cívica, unitària, transversal, que inclogui tots els sectors que volen enfrontar-se al bloc del 155. És bo reforçar la unitat d'acció més enllà de les sigles i defensar entre tots la democràcia. Cal una aliança per la democràcia.
Ràdio Estel.
Camins, rutes espirituals de Catalunya.
Tots els dilluns a 8:15 del vespre us espero per viure i gaudir tot fent camí per una ruta espiritual de Catalunya.
Camins, un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga. El 8 de novembre, la Fundació Aroa organitza el primer sopar solidari per una infància lliure de violència. Un acte conduït per Elisenda Camps. Els beneficis es destinaran al projecte de Mare, que vetlla pels nens i nenes que pateixen violència familiar o escolar. Vols posar-hi el teu granet de sorra? Col·labora-hi. Truca al 615 1088 70 o escriu-nos a nnogués@fundacioaroa.org. El 18 de novembre, primer sopar solidari per una infància lliure de violència. Més informació al 615 1088 70 i a nnogués@fundacioaroa.org, perquè tu pots posar llum a les seves vides.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amtucomacasa.com.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Hem sentit ara, per cert, un comentari de Jordi López Camps, que aquest matí també s'expressava aquí a Ràdio Estel. Ha estat el nostre comentari de l'actualitat del dia i ell és precisament un dels tres col·laboradors que ens acompanyarà els propers minuts en el col·loqui. Un col·loqui en què el Mirador vol analitzar avui la influència que pot tenir en el moment polític i social que es viu ara a Catalunya la situació judicial dels 8 membres del govern empresonats i dels que són a Bèlgica i que també estan sota vigilància judicial. També el que pugui passar aquest dijous amb els membres de la mesa del Parlament que tornin a compareixer, ara sí, per declarar davant del Tribunal Suprem per la seva condició de forats. Ens preguntem si és possible separar la vida política preelectoral que ara tenim i el dia a dia d'una acció judicial que, sens dubte, no està deslligada d'aquesta qüestió. Ens preguntem també si hi ha raons objectives que justifiquin la querella de la Fiscalia contra el govern destituït pel govern espanyol i contra la mesa de la Cambra Catalana, i si tenen raó els qui diuen que és un procés polític més que no pas judicial. D'això en parlem avui. I us preguntem, amics oients, a través de radioestel.cat, us influeix d'alguna manera l'acció judicial a l'hora de decidir el vot de cara al 21 de desembre? Podeu respondre entre tres opcions. Sí, tot i que queden dies, els empresonaments em condicionen. Podeu dir això. També podeu dir una segona opció. Una mica, però valoraré sobretot els programes polítics. I també teniu una tercera possibilitat. No, el vot no té res a veure amb la justícia i amb els empresonaments. Podeu contestar decantant-vos per una d'aquestes opcions o enviant-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Ens acompanyen, com us anunciàvem, Jordi López Camps, que és soci d'Òmnium Cultural i exdirector general d'Afers Religiosos, entre altres coses. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. També tenim amb nosaltres Daniel Arasa, periodista i president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Bona tarda.
Bona tarda.
També gràcies i agraïm i saludem la presència d'Oriol Domingo, periodista. Bona tarda.
Bona tarda. Jo també sóc d'Òmnium i del Barça.
Ah, molt bé. Doncs també membre d'Òmnium Cultural.
Jo també sóc del Barça.
També soci del Barça, també?
Soci del Barça.
Això és un capital social, no? Poder ser socis d'entitats esportives, bueno, culturals...
És un capital... El que costa, vaja.
És clar, és clar. Sí, això sí.
Si és social...
És una despesa, sí, sí.
És una despesa.
Sens dubte. Em feia indicacions el senyor López Camps en l'inici del programa, amb el mòbil i les pantalles. Vol dir que hi ha notícies d'última hora o no? De moment estem com estem. Sí, sí.
No sé.
Estem molt acostumats a les ultimíssimes hores, però de moment el que sabem és que la situació dels 5 consellers, és a dir, els 4 consellers i Carles Puigdemont, que són a Bèlgica... és de llibertat, però amb unes condicions. Ara no poden sortir d'aquest país a l'espera que es resolgui una demanda d'extradició a Espanya per comparèixer a l'Audiència Nacional i potser perquè hi hagi noves mesures contra ells. I també tenim la qüestió dels 8 consellers que són en presó preventiva, com tots sabem.
I els dos, Jordi Sánchez. Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart, efectivament, parlant d'Òmnium i de l'ANC, que porten ara mateix uns 20 dies gairebé a la presó en presó preventiva.
8+2.
Quin diagnòstic farien de la situació ara, dintre de la necessària prudència, cridar a la cordura i al seny i a la calma, però la situació està molt difícil, també és veritat. Senyors, qui vol començar? Algú vol començar? Senyor Arasa, per exemple, o senyor... És igual.
És difícil dir conjuntura perquè és que pot canviar cada hora.
Sí.
Les circumstàncies fa que altres vegades disputs parlarem d'això o l'altre, no saps de què parlaràs perquè canvia contínuament, no? Jo crec que la situació és complicada, crec que és un greu error per part dels jutges haver posat a la presó aquestes persones. O sigui, encara que jo no estic d'acord en la seva línia d'actuar, perquè jo no defenso l'independentisme, però crec que no era lògic haver-los posat a presó. Concretament, no crec que hi hagi un delicte de rebel·lió, encara que jurídic, no soc jurista, però em sembla que, com a mínim, això no és raonable, i penso que altres mesures haguessin sigut molt millors per apaivagar també la gent, i fins i tot perquè penso que a l'independentisme li va bé que s'hagi produït, precisament perquè crec que això estimula els sectors independentistes i els dona força, no? Per tant, des de l'aspecte de principis, des de l'aspecte tàctic, penso que no és positiu perquè pensem en no a la independència.
Per tant, des de l'aspecte objectiu i el subjectiu seu també creu que no és bo. Estan d'acord amb aquesta qüestió, senyor Oriol Domingo?
No només és un error, com diu l'amic Daniel, sinó que per mi, des del meu punt de vista, és injust, i no només és injust, sinó que hi ha símptomes de venjança, de venjança pel fet que estiguin empresonats unes persones que, pel que jo conec, pel que jo personalment he tractat i que coincideix amb molta gent, es tracta de persones, bones persones, de persones honrades, i aquestes persones són les que estan tancades. I els han tancat un partit que no sé si té més de 800 persones o més. Em fan senyals de que més persones, negocis bruts de tots tipus, no? I llavors que hi ha com un afany de... Poseu un exemple, entre molts que es podrien posar. Avui hi ha hagut, amb una roda de premsa, li han preguntat a la Soraya de Santa Maria pel president Puigdemont. I ella diu, expresidente. Home, no cal dir expresidente. No cal, perquè ella, la Soraya Sánchez de Santa Maria, des de fa molt temps, i això m'hi fixava, quan es referia al president Puigdemont, es referia el senyor Puigdemont. Ja des de fa molt de temps. I en segon lloc, quan un estat president és president, fins i tot quan no ho és.
Sí, el tractament...
El senyor Tarradellas és president Tarradellas. L'Aznar, per malament que ens caigui, és presidente. Per tant, la Soraya Zaya de Santa Maria, això indica l'afany de trepitjar, de fer mal, no? I això no té res a veure amb la justícia. La justícia és una altra cosa.
De manera, vostè ha dit, senyor Oriol Domingo, que ha empresonat aquests consellers un partit, els ha empresonat una jutgessa, sota el govern d'un partit, és veritat?
A petició d'un fiscal, sí, que ha estat, la paraula exacta no és la que diria ara, rebutjat o censurat.
Ha estat reprovat
pel Congrés de Diputats.
Sí.
Si realment... com diuen, la sobirania del poble espanyol resideix en el Congrés de Diputats, i el Congrés de Diputats per majoria reprova a un personatge, si hi hagués dignitat democràtica, aquest senyor hauria de plegar, o el govern que l'ha nomenat l'hauria de fer plegar. Però no li interessa. Li interessa aquest personatge.
Queda dit, potser aclarir només que la reprovació no és un mecanisme per fer fora ministres, com seria una moció de censura amb un president, però, evidentment, té vostè tot el dret a dir...
Des d'un punt de vista ètic i polític, no jurídic, és reprovable.
Em refereixo que no és una il·legalitat, tampoc que continuï, encara que hagi estat reprovat, com ha passat també aquí al Parlament de Catalunya, per exemple, amb el director de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per exemple, o en altres àmbits polítics. Però, senyors, ara deixem les coses substancial... anem a la cosa substancial, perdoni.
Jo voldria afegir que... Em sembla que el que està passant situa un debat que seria molt apropiat tenir-lo aquí, però clar, són les 6 i 15.
Ens queda un quart d'hora,
per tant,
hi ha temps.
No, perquè és de molta profunditat. I és el que va plantejar ahir el bisbe Novell, que, per cert, el bisbe Novell, el de Girona, l'abat de Montserrat...
El bisbe Novell de Solsona, perdoni. Sí.
No.
Ah, i el de Girona,
el de Girona
també. Sí.
L'abat de Montserrat i el de Tarragona, que jo sàpiga, són les úniques veus eclesiàstiques que han dit alguna cosa davant l'empresonament de mig govern de la legítim de la Generalitat i altre mig govern legítim que està exiliat a Brussel·les. Tanco el parèntesi. El bisbe Novell va plantejar ahir una cosa que és important i és el que obriria el debat, que una cosa és la legalitat i l'altra cosa és la justícia. Aleshores, des del punt de vista legal, evidentment, suposo que hi ha 50.000 raons legals perquè el fiscal, la jutgessa, hagin fet el que hagin fet, de l'Audiència Nacional, antic Tribunal d'Ordre Públic, mentre que, en una situació similar, el Tribunal Suprem, instància superior en categoria a l'Audiència Nacional, ha tingut uns altres criteris. Aleshores, això és la legalitat, però el que estàvem aquí discutint i debatent no és un tema de legalitat, és un tema de justícia. I aquí, ja dic, ara ja són les 6 i 16, difícilment podrem entrar en aquest debat. Si arriba un moment, hi ha gana. Jo crec que Jesús va dir als seus deixebles que agafessin les espigues, tot i que era dissabte. Bé, aquest és un dels debats de fons que hem de... És a dir, l'excés d'excitació per la legalitat a vegades pot amagar unes actituds molt tancades i molt poc democràtiques, perquè en nom de la legalitat s'han fet moltes barbaritats en molts països i en molts moments.
Fins i tot podem apel·lar a la polisèmia de la paraula justícia. La justícia com a sistema judicial, que hauria de ser justa, i la justícia en profunditat, que de vegades no coincideix, com vostè diu.
Sí, com diuen alguns juristes...
Alguns pensen que en aquest cas sí, altres pensen que no.
Ja.
No.
Coincideixo, la veritat és que no sempre coincideix la legalitat amb la justícia. Aquí i arreu, no? Jo diria un parell de coses. O sigui, encara que hi hagi un govern, en aquest cas del PP, però que està recolzat en la seva posició pel PSOE i per Ciutadans, claríssimament, o sigui, en aquest moment són una mica el mateix, entre cometes, en aquest aspecte, no els ha posat a la presó el govern. És més, jo crec que el govern, de Madrid em refereixo, els haurà incomodat que els hagin posat a la presó.
Se sap que alguns en privat ho han expressat així.
Sí, perquè segurament més que... Encara no per cap estimació especial als del govern de la Generalitat,
no.
Evidentment, sinó perquè, diríem, que eren anticossos precisament en aquest sentit. No?
Com a mínim a l'ambient preelectoral.
Sí. Jo crec que els jutges, evidentment, tenen un criteri, i aquesta jutgessa, la Mela, pel que sembla, va molt fins o fixe. Ella no és de les que es deixa influir gaire, segons he sentit a dir. Jo no la conec personalment. Una altra cosa és dir que aquest tema d'enganyar de justícia crec que per totes bandes hi ha, no? No es deia aquí que no marxaria ni una empresa, no m'està dient, i repetint, perquè ni una empresa n'anirà. És una desgràcia per a Catalunya tremenda, i l'economia, ja ho veurem d'aquí un cert temps com anirà, precisament perquè es va dir que no passaria res. I que no sortirem d'Europa, no. Unió Europea, vindran a buscar. Miri, tothom t'ha dit que no a la Unió Europea, i ja ho deien abans, i es va seguir amb això. Per tant, has de dir, actituds no justes, n'ha hagut per totes les bandes, no? I això, que acceptant això, també hi ha altres coses que s'han dit que no eren correctes.
Agafo coses que han dit els dos companys, sí, sobre si és el govern en espanyol o el PP o qui és. Jo diria que és el règim espanyol el que està, deixeu-m'ho explicar una miqueta, contra les institucions de Catalunya. Quan dic règim espanyol, vull dir partits polítics, sistema fiscal, sistema judicial, inclòs el rei. Va ser vergonyós el discurs que va fer el rei després de l'1 d'octubre, quan no va tenir ni una paraula de simpatia o de bona paraula cap als ferits que va veure tota Europa. I no va tenir ni una paraula de condemna cap a la seva policia que havia apallissat. Allò va ser indigne d'un rei. Primera, dic que és el règim espanyol que va contra Catalunya perquè hi ha una constant al llarg de la història, recent. El president de la Generalitat, senyor Companys, va ser agafat pels nazis, pels franquistes, i afusellat pel franquisme. El president Tarradellas, tan elogiat ara per la dreta de la PP, va estar a l'exili. El president d'ara, aquest que la Soraya diu que és l'expresident, està a l'exili. Home, està a l'exili.
Perfectament, perquè vol...
Està a l'exili.
Que no hi ha presos polítics, sinó polítics presos.
Bueno.
Que no és el mateix.
Bueno, sí, fer una distinció que jo no accepto, però un va ser afusellat, l'altre va estar 40 anys a l'exili, i ara tot el govern està a la presó o està a l'exili. A l'exili relatiu, perquè per mi Europa està a casa seva. O sigui, no hi ha autocata i fuga, com han dit. Estan a casa seva. No, res, només volia...
Molt bé, doncs queda la puntualització, senyor Jordi López Camps.
Jo volia dir una cosa en relació al comentari que he fet abans gravat, que s'ha sentit
durant tot el dia
d'avui.
Sí, sí.
I perquè, per uns avisos que m'estan arribant. És a dir, jo creia molt sincerament, i crec molt sincerament, que ja abans, amb micròfon tancat amb el Daniel, n'hem parlat, ell no està d'acord, però m'entén, m'ha dit, que en aquestes eleccions, l'èxit d'aquestes eleccions és plantejar uns dos blocs, els que estan a favor de la independència i els que volen una solució de continuació amb aquesta fórmula o amb una altra de relació amb Espanya. I això és perfectament legítim. Perquè pugui guanyar el bloc de la independència, el que cal és la unitat. I Catalunya i els catalans ens han anat bé les coses quan hem anat units. I en aquests moments qualsevol intent de desunió seria un fracàs, un greu fracàs.
És una unió dels partidaris de la independència.
No, sí, dic un...
Dels
partidaris de la independència. I aleshores, el que jo pretenia dir en la meva falca de reflexió era precisament fer una apel·lació als responsables dels partits polítics que tinguin una alçada històrica, que sàpiguen renunciar en aquests moments a les actituds favorables que puguin tenir per les enquestes d'opinió i posin l'interès de Catalunya al davant, que s'uneixin, que facin... Vam llançar una plataforma, una sèrie de gent, per afavorir les llistes unitàries, i en aquests moments hi ha 232.000 persones que demanen anar per aquest...
Aquesta petició arriba amb els partits o...?
Sí, arriba. I aleshores, vull dir que és un moment interessant de no tornar a repetir, com deia el Maurici Serraïma en les seves memòries, els errors que vam cometre els catalans en l'època de la Guerra Civil, que vam, en lloc d'anar units i fer front a un aixecament feixista, ens vam estar discutint que si era democràcia, que si era revolució, i ens vam estar perseguint entre nosaltres i deixant les voreres de les carreteres molta gent morta.
Però, senyor López Camps, la contraposició dels anys 30 no és la mateixa que l'actual.
No. Aquí anem disparant...
Aquí estem en un context democràtic, teòricament democràtic.
Sí, el context també era democràtic en aquells moments. I els que es
però van... l'aixecament feixista no.
L'aixecament feixista no, però els que van resistir l'aixecament feixista estaven en un context democràtic. La qüestió és de dir la importància que té per vèncer dificultats molt grans la unitat. I això és el clam.
I deixar per després projectes legítims que no
són... diferenciar-nos políticament. Però ara, en aquests moments, els que estem i som partidaris de la independència, i entenc que altres puguin tenir un altre tipus de reflexió, és posar a primer pla una demanda als partits polítics que tenen la possibilitat d'anar junts.
Potser... Sí, digui, senyor Arassa, perdoni.
Una cosa...
Pot respondre, potser... i discrepar.
No. Si abans m'hem comentat, i des de l'òptica del senyor López Camps, jo entenc, no, que no vol dir que la comparteixi, però entenc que un puga pensar que si van un bloc determinat junt pot tenir millors resultats. Encara que dic, no sempre això suma. Perquè potser hi ha gent que diu no. Per exemple, he parlat en petits empresaris i estan molt assustats, molta por. Escolti'm, el que ens ha portat, que pensàvem que aniria per un altre camí, inclús gent, vull dir que ha votat Junts per Sí,
sí, sí.
Ha votat Junts per Sí, diu, coi, no ens ha agradat com ha anat tot això, no? I més aviat tiren enrere, no? Però, en fi, accepto. Ara, partint una mica de les enquestes, jo plantejava una petita cosa diferent. les enquestes que han sortit aquests dies donen la impressió que cap d'aquests blocs té la majoria absoluta. I es podem trobar una cosa curiosa, que els comuns, que potser també tots diuen que tindran no massa bon resultat, poden ser la bisagra.
Poden ser més decisius que mai.
Molt decisius que mai. Perquè és que poden sortir 62 diputats pro-independentistes, 60, més o menys,
Sí, sí.
Que en queden 7 o 8 o 10, puguen fer el que sigui el que resol en un sentit o en un altre.
Potser la pregunta del milió, i donant per fet que aquestes eleccions seran lliures, evidentment, i que els catalans podran votar en llibertat, si hi hagués un govern independentista, encara que sigui una majoria molt ajustada, o fins i tot en minoria perquè no hi ha alternatives, hi hauria la possibilitat de fer les coses d'una altra manera, o d'intentar obrir un diàleg amb Madrid, no anar a una altra declaració d'independència, perquè això...
Veiem... Jo crec que si hi ha un altre govern sobiranista o independentista...
Que, evidentment, seria ben legítim...
Que és una possibilitat,
sí.
No dic que serà, és una possibilitat.
És una possibilitat.
Les coses no necessàriament s'haurien de fer de la mateixa manera. Potser s'hauria de cuidar més la qüestió interna, s'hauria de cuidar més les relacions internacionals i amb Europa, i això requereix temps. No es fa en 4 dies.
I el diàleg amb el govern espanyol també s'hauria de cuidar.
Si el govern espanyol accepta amb el president que surti escollit, encara que sigui l'actual president, doncs per què no?
Sí, per cert, que Puigdemont encapçalaria aquesta llista unitària o no.
O no.
Aquí cal veure-ho.
No se sap, això.
Encapçalaria la del PDeCAT, a les hores, només.
La pregunta
senyor
de,
López Camps, sí,
de
sí.
Què podria passar...
Sí. Si podrien anar d'una altra manera les coses,
jo,
o com?
Jo desitjaria que anessin d'una altra manera. Una de les coses que caldria fer, perquè jo diria que s'ha fet poc, amb molta dificultat, és fer pedagogia d'aquest projecte a Espanya. No al govern espanyol, sinó als espanyols. Explicar què estem fent. Perquè jo ara estava parlant allà, Cristianisme i Justícia, gent que ha vingut de Madrid aquests dies i estaven una mica preocupats perquè és que tothom està en contra de excepte algunes persones que era fàcil que hi estiguessin a favor, però en general l'opinió està en contra perquè desconeixen el que està passant. Jo diria que una certa dimensió de pedagogia i, en segon lloc, el que caldria fer és atraure els comuns i posar sobre la taula el referèndum pactat. I a partir d'aquí... Amb aquest paquet és el cas d'anar a Madrid a plantejar aquesta alternativa. Que, si les portes es tanquen, a partir d'aquí ja s'obre un escenari...
Em sembla que Arrels Cristianes de Catalunya, de fa més de 25 anys... Els bisbes
30
anys. Sí. Em sembla que és en aquest document. Els bisbes catalans ja deien als catòlics espanyols que aviam si es feia un esforç entre catòlics espanyols i catòlics catalans per explicar el fet nacional català. I viceversa, no? Ja en aquella època. O sigui, ja fa 25 anys.
Entre els catòlics,
30 anys.
Entre els catòlics, una enquesta que publicava fa uns dies CatalunyaReligió.cat donava la meitat, exactament, independentistes i la meitat no independentistes entre els catòlics catalans. No sabem si la mostra era només de catòlics practicants o de catòlics, gent que es declarava catòlica, però en tot cas és molt significatiu que ja guanyava per un punt la independència. Per ser justos, ho hem de dir així. 49% contra 48%.
En tot cas, vol dir que una cosa molt positiva és que uns i els altres hem de tenir una posició, diem-hi, de tolerància i de respecte, sigui quina sigui la posició. Dialogar.
Feia un gest del senyor López Camps, del senyor Arasa.
Dialogar i perdonar. I perdonar i oblidar. Una cosa, oblidar, perquè jo crec que hi ha hagut per totes bandes una quantitat d'agravis i que crec que hi ha que anar-los fent desaparèixer, no? I quan jo, que dic, no sóc independentista, si jo crec que hi ha una majoria suficient independentista, clara, amb lògic, és acceptar-ho. Encara que jo no ho sigui. Per tant, ara, s'haurien de fer les coses molt diferents i, en tot cas, no una duir, sinó d'anar per molts altres camins.
Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, també el periodista Oriol Domingo, soci d'Òmnium Cultural, ens ho ha dit també ell, i Jordi López Camps, que també és soci d'Òmnium Cultural.
I del Barça.
I membre de Cristianisme i Justícia, sí, també, sí. Oi? Ens han acompanyat avui, per cert, l'enquesta guanya la tercera opció, que el vot no té res a veure amb la justícia i els empresonaments. El 56% dels oients que han votat diuen que no es veuen influïts. Però, evidentment, sí que influeixen el clima social, el que són els empresonaments, com s'està veient també aquests dies. Gràcies, senyors, per la seva participació. Nosaltres, des de Ràdio Estel, l'únic que fem des de la nostra neutralitat i el respecte total és fer crides o fer nostres les crides a la calma, a la tranquil·litat i, evidentment, si volen els ciutadans, a la protesta legítima, però sempre en pau. Gràcies, senyors. Fins una altra. Bona tarda. Bona.